què tal, com esteu? El punt de mira informatiu continua sent Kosovo. La guerra ha entrat en la quarta setmana. A Albània hi ha prop de 400.000 refugiats. Aquest diumenge, Milosevic, el seu govern, ha trencat relacions diplomàtiques amb Albània perquè la considera còmplice dels bombardejos de l'OTAN. I arriben refugiats a onades a Albània. Són milers de persones destrossades per l'horror que han viscut. La seva feina és sobreviure. El futur no és ni d'aquí un any ni d'aquí cinc. El futur, per ells i per elles, és demà. Fam, set, esgotament, llàgrimes, dolor. Aquest és el pa de cada dia per a aquelles persones, els refugiats albanocosovars. Avui volem parlar. Volem parlar dels refugiats. Segur que qualsevol de nosaltres, en cas de trobar-nos en una situació semblant, agrairíem tota mena d'ajuda humanitària. Però els afectats són homes, dones i infants de Kosovo, desheredats i desproveïts de tot. Què hi podem fer des de Catalunya? De la situació dels refugiats i de com ajudar-los en parlarem ara mateix a la tertúlia. Hi ha històries boniques, d'aquelles que acaben bé, d'aquelles que ens agrada explicar-les a cel obert. A la barca del programa hi tenim un convidat que ha passat per una situació difícil, és el senyor Ferran Cònsul. Un fill seu, a l'edat de 6 anys, va patir un tumor maligne a la pelvis, va estar a punt de perdre la vida, va passar per dues operacions serioses. Els pares, els metges, van lluitar fins al final. Avui, aquest nen està, i ho dic amb alegria, està curat. La família mai no va perdre l'esperança. De tot el que vam viure, d'aquesta experiència dura, en parlarem avui a la barca del programa. Fins i tot el dolor ensenya als nens. Aquest nen, ens ho explicarà el seu pare, ha après a ser molt més solidari. Per tant, a la barca del programa, avui un convidat que ens explicarà una història que va ser dolorosa, però que ha tingut un final feliç i de la qual tots podem aprendre. Mirin, a vegades no s'entén, però hi ha persones que davant d'una situació de maltractaments, d'injustícia, que els hi provoca un gran patiment a la vida, no són capaces de dir prou, s'ha acabat, o de denunciar a la persona que les agredeix. Per exemple, en el cas d'una relació de parella destructiva, o bé en el cas d'un abús sexual. Sabeu que és conegut que la majoria d'abusos sexuals tenen lloc dintre de la família. Aquestes persones, les afectades, no es veuen en cor de posar fi a una relació que les està encadenant, que les està ofegant, oprimint, per por, per haver après a ser submises, o per una mena d'estimació mal entesa. Avui parlarem de saber dir prou, quan saber dir prou s'ha de fer, i que vol dir justícia, llibertat, recuperar-se i vida nova. I ho farem amb el nostre col·laborador Xavier Morlans, a la segona part del programa. Són les 12 i 5 minuts i ja anem a correcuita. Tenim dues hores per endavant. Serà qüestió de calma. Correcuita hi anem cada dia, sempre anem atrafegats. Sembla mentida, però no hi ha prou temps per les coses més essencials, la vida interior. Avui en aquest programa, també una vegada més, amb els oients i amb un grup de convidats, tindrem temps per la pregària. Serà el moment en què obrirem els telèfons als oients perquè ens expliquin testimonis, experiències, perquè participin en la pregària. Un programa a cel obert que fem tot un equip. La Maria Teresa Gascón, sempre a la coordinació, el Xavi Aguilar portant el timó de la part tècnica i la Rosa Maria Gené a la redacció i a la producció. També la Teresa Franco a la producció. Us desitjo, en nom de tot l'equip, doncs que passeu una nit feliç amb tots nosaltres.
A cel obert, un programa dirigit i presentat per Montserrat Esteve.
Aquesta notícia, la guerra a Kosovo s'ha acabat i els refugiats poden tornar d'una manera digna cap a casa seva, cap a la seva terra, però malauradament Les notícies verídiques no són aquestes. Segons l'ACNUR, l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, 545.000 persones han fugit de Kosovo des de l'inici dels atacs aliats i en total 775.000 han arribat a Albània, Macedònia i Montenegro al llarg d'aquests últims dos mesos. Avui, ahir diumenge, van arribar els primers refugiats a Brussel·les, una xifra molt petita, encara 127 persones. També hi ha 50.000 desplaçats a l'interior de Kosovo. Volem parlar-ne d'aquesta situació dels refugiats i volem parlar també de com podem ajudar-los des d'aquí, des de Catalunya. Per això hem convidat aquí, a l'estudi del programa, a persones enteses en aquest tema, el senyor Josep Ricart. Bona nit.
Bona nit.
I bona hora, senyor Ricart. El senyor Ricart és coordinador estatal del Servei Jesuïta Refugiats. És un servei internacional.
Sí, sí, exacte.
Molt bé. Ens explicarà també com treballen els jesuïtes en els diferents camps de refugiats. També tenim dues persones de la plataforma per Kosovo, una plataforma que funciona a nivell de Catalunya. Funciona a nivell de tot l'Estat, però que a nivell de Catalunya ens acompanyen dues persones, el Bernat Martínez, que és membre de la coordinadora d'aquesta plataforma. Bona nit, senyor Martínez.
Hola, bona nit, què tal?
I la senyora Lídia Pedrós, que també és membre d'aquesta plataforma. Bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Molt bé. La situació dels refugiats és conflictiva en aquests moments. No voldríem oblidar, i potser vostès encara ho esclariran millor, que hi ha 300.000 refugiats davant de tots aquests que també estan fora, no?, de Kosovo.
Sí, sí, efectivament. O sigui, no només tenim els refugiats des de fa 3 setmanes que va començar els bombardejos, 4 setmanes, sinó que des de fa un any hi ha un allau de refugiats doncs, com un goteig constant, no? I ja pujaven doncs, a 350.000 aproximadament. O sigui que s'han de sumar aquests 500 i escacs mil.
Sí, o serien uns 900.000 refugiats.
Efectivament, que si tenim present la població albano-kosovar inicial, que era d'1.800.000 persones, doncs veiem que la meitat dels albano-kosovars estan desplaçats o refugiats de la seva terra, no? La qual cosa és realment una tragèdia amb totes les conseqüències humanes i polítiques que això comporta. No?
Mm-hmm. Veiem que el Milosevic està aconseguint els objectius, a més de la neteja ètnica, realment, de fer-los fora a tots i que no puguin tornar a entrar.
Efectivament, perquè sí, s'ha accelerat aquest procés d'expulsió de neteja ètnica, com estàvem dient, i tot i que, bé, de moment ha perdut 3 guerres, però està aconseguint en aquesta quarta doncs, els seus objectius, doncs, expulsar els que no són ètnicament purs del territori on habiten, on volen habitar els serbis de forma homogènia.
Pels refugiats, és bo que els portessin cap aquí a Catalunya? Per exemple, la Generalitat va dir que n'acolliria 2.000, arreu de tot l'Estat es va dir que se n'acolliria entre 7 i 10.000, o és bo que estiguin prop de la seva frontera per si el més aviat possible puguin tornar, senyor Ricart?
Bé, jo penso que si veritablement diem les coses pel seu nom, més que refugiats, en aquest cas, són deportats. Uh-huh. Sí. Sabem que el refugiat es veu forçat a fugir, però aquí és que han de marxar, diguem-ne, a punta de metralleta, després d'incendiar-los el poble, després de donar-los hores o minuts per abandonar-ho, deixar-ho tot i de robar-los tot les poques pertenences que es poden endur. O sigui, són deportats. Aleshores, clar, una deportació ens recorda i ens porta als anys 40, no? Els anys de les deportacions i de les solucions finals i de l'extermini i de l'Holocaust. En aquest sentit, clar, és un tema que nosaltres, jo concretament, com Servei Jesuïta de Refugiats, tampoc, o el Servei Jesuïta de Refugiats, que és un organisme catòlic internacional, no hi té massa a dir. Em sembla que vosaltres de la plataforma tampoc, i les altres entitats, ONGs en general, perquè és un debat que està entre la Unió Europea i la NATO.
L'OTAN.
Ai, perdona, l'OTAN.
Sí, és el mateix, sí, sí.
Exacte.
Molt bé.
Aleshores, és a veure què és millor realment.
Si què és millor per aquestes persones?
Mirar de que estiguin, es facin uns campaments de refugiats estables, de llarga durada o curta durada, no ho sabem, però ben a prop del seu país, per tal de pressionar també que tota la camarilla del Milosevic i companyia doncs, cedeixin amb les condicions que se'ls han demanat i que són justes. Si comencem, diguem-ne, a repartir-los, cosa que la Unió Europea, tots els països s'han ofert, Nord-Amèrica, Canadà també, els països nòrdics, etc., aleshores ajudem una mica que aquest problema li donem ja solucionat i, per tant, mentrestant, com ha passat sempre, pugui actuar d'una manera encara més impunament i tancar ja definitivament el país als seus propis ciutadans, a la gent del país. Aleshores, és un debat que no està solucionat.
Molt bé. Deixem aquest debat. I des d'aquí a Catalunya, com podem ajudar a Kosovo? De quina manera?
Bueno, pues hi ha moltíssimes maneres d'ajudar i a diferents nivells. El primer, jo recomanaria a la gent que ja, sobretot, s'estan fent campanyes de recollida d'aliments i, sobretot, recollida de diners. I nosaltres, des de la plataforma, ara ja, després de 3 setmanes, estem més per la recollida de diners i jo explicaré per què. Primer és que estem saturats d'aliments, o sigui, no tenim capacitat per enviar tots els aliments que ens estan arribant. Perquè,
és bueno, car, enviar.
És una cosa cara, o sigui, primer
flatar,
cara.
Flatar, per exemple, un vaixell és car.
És car, flatar un vaixell és car, però també no? És que és molt més barat, si tenim diners, pues comprar tot el material directament, el que és Grècia, el que és Macedònia, el que és Turquia, comprar el material d'allà i portar-lo allà. Beneficiem a les economies d'allà, que estan bastant malmeses, i ens estalviem aquests diners. Segon, que ara mateix a Albània les carreteres estan impracticables, llavors per portar càrregues grans...
Problemes de transport.
Esclar, primer, els problemes de transport que hi ha a Itàlia, que la majoria de vaixells els estan controlant moltes màfies, desapareixen càrregues, els camions són grans i no passen per les carreteres. Llavors nosaltres pensem que la millor ajuda que es pot fer és amb diners. Sabem sempre que costa més, perquè sembla que no sigui una cosa que arribi tan fàcilment o que la gent es quedi tan tranquil·la, però... O sigui,
però els diners arriben.
Els diners arriben i, a part que estem coordinats, estem en una campanya ara amb el CNUR, ECO, Metges Sense Fronteres, o sigui, totes les grans, per crear un corredor humanitari, que és el que pensem que s'ha de fer, directament que vagi a Tirana, i és a Tirana amb camions que siguin tot terreny, que vagin repartint mitjançant l'ACNUR tota l'ajuda. Llavors, per això estem per ajudar monetària. I la segona part, que també... és que ara mateix no hi ha tants problemes d'alimentació als camps de refugiats, sinó que hi ha problemes, per exemple, de medicines. Faltes moltes medicines. Falta també...
No hi ha problemes d'alimentació. Les imatges de televisió, abans d'ahir, nens que pel vespre bevien una miqueta de... No sé si era llet en pols o què era allò, no tenien res més.
Ja, però el problema és que sí que arriben aliments, o sigui, arriben uns mínims, però és que hi ha problemes molt més greus. Per exemple, hauríem de parlar amb la sanitat. O sigui, només ens hem d'imaginar un camp de refugiats tots els excrements que hi ha diaris. O sigui, l'aigua que no és potable, el primer. Llavors, si volem mirar amb una mica...
Vol dir que hi ha moltes necessitats també sanitàries, esclar, i mèdiques.
Que llavors, no? Ara, per exemple, esclar, la situació és mínimament digna, bueno, si es pot parlar així, però és que el problema es pot fer molt més gran si es comença a estendre altres malalties molt més importants. Llavors, estem pensant ja...
Per exemple, el còlera?
Per exemple, el còlera. Encara que s'està alarmant molt, però encara està molt controlat, però podria anar més. Llavors, el que hem de pensar, que la gent vull que s'imagini, és que hem de començar a fer dutxes, hem de començar a fer latrines, llum també, perquè hi hagi segurs, i sobretot posar les carreteres perquè hi hagi unes bones comunicacions.
I en tot cas, de tots més, sí que les persones, els milers de persones que van arribant, sobretot en aquesta segona onada, no?, de refugiats, arriben amb fam, arriben amb necessitats de tot tipus, no?, perquè les necessitats d'un refugiat, quines són totes, no?
Totes, absolutament, perquè pensem que, a més, estan en una zona escarpada, muntanyosa, i que, o sigui, han arribat on estan Albània, Macedònia, Montenegro, després d'haver fet, doncs, quilòmetres i amb unes condicions físiques de desgast i, bueno, psicològiques, ja ens podem imaginar, no? Mm. O sigui, les necessitats són totes, i allò amb el farcell i les sabates, vull dir, unes condicions sota mínims, no?
Perquè quan deia d'enviar ajuda a través de diners, enviar medicaments tampoc?
Enviar medicaments també ho estem mirant, perquè els medicaments sí que és bastant més difícil comprar-los a països, a la millor... Bueno, no hi ha tanta infraestructura allà, però per això ja estem coordinats amb Metges Sense Fronteres, que ells ja tenen, o sigui, ja tenen com si haguéssim magatzems amb molts... El problema és que el material ja el tenim. Llavors s'ha de pensar que no ens hem dedicat...
Material de medicaments també?
Tenim molts materials amb accés i de menjar també. El problema és com enviar-ho ara. Llavors estem ara amb això, amb crear una infraestructura que sigui mínimament constant, coordinar-se realment si l'acollida surt al final, doncs s'ha de coordinar també això, o sigui, és un problema molt gran. Però jo el que demanaria a la gent és diners, i bueno, i si no confia en els diners, també els aliments són importants, perquè pensin això, que els diners és una cosa més, jo què sé, més viable i més factible.
Sí, Barcelona, per exemple, ha enviat 6 camions a Albània, amb roba, medicaments, material escolar... entre famílies albaneses que acullen a refugiats. Bueno, es repartirà tot això i, a més, enviat aquests aquests 6 camions, no? Totes més, hi ha persones que diuen diners, a mi no m'agrada donar diners, o no tenen aquesta confiança o aquesta seguretat, i potser doncs aliments o roba, no sé si se'n recull. Altres coses potser s'hi veuen més en cor, no? Que, vull dir, que tinguin aquesta via oberta també, no?
Jo no sé si nosaltres estem, a veure, no estem, o sigui, no estem tancats a res, això ha quedat molt clar, o sigui, l'important és que la gent se sensibilitzi, o sigui, que vegi que és un problema molt greu, o sigui, a mi una cosa que sempre dic, crec que les mentalitats de molta gent canviarien si realment estiguéssim en camp de refugiats i veient el que està passant gent, o sigui...
Si visquéssim uns dies allà, no?
Esclar. Pensem, per exemple, ara hi ha hagut fa 3 dies, hi ha hagut unes pluges immenses, però imaginem-nos estar a una tenda de campanya sense poder entrar ni al teu país ni sortir cap a l'altre. És com un lloc, és com un camp de concentració, realment. Perquè a part estan ballats, o sigui, amb un control d'una policia, per exemple, a Macedònia, que no els hi facilita totes les coses, tampoc. Pues és un drama. I, per,
I que, per exemple, el govern de Macedònia ha rebutjat la petició d'obrir més campaments que li ha fet l'OTAN, perquè és que, també hi ha com a por, no?, que doncs, hi hagi amb aquesta una tan gran que hi ha, amb aquesta allau de deportats, hi hagi una mica el caos, no?
És que, normalment, perquè aquest conflicte és realment caòtic i bàrbar. Normalment hi ha unes condicions, o sigui, l'ACNUR, Nacions Unides pels Refugiats, hi ha unes condicions, és a dir, no es pot fer un campament de refugiats en el país veí a menys de 50 o 100 quilòmetres. Hi ha unes per evitar precisament incursions i militars, etc i massacres, perquè l'ACNUR es fa responsable de les vides dels refugiats. Aquí els campaments estan a la ratlla mateix, al cor mateix del conflicte, tant Albània com a Macedònia com a Montenegro, sobretot Albània. O sigui, és que no hi ha possibilitats. El problema és que no hi ha possibilitats de
els camps de refugiats estan pràcticament tocant a la frontera.
Tocant a la ratlla a la frontera. Aleshores, és inevitable que amb totes aquestes inseguretat, les condicions en què arriben sota mínims, la por dels refugiats és que no estan segurs ni havent ha travessat la frontera del seu país. Han hagut de fugir, no estan segurs.
Vostès, els jesuïtes, el servei de jesuïtes a refugiats, que estan també ajudant a una Albània...
Nosaltres com que...
Com ajuden vostès?
Sí, és, com deia abans, és una organització internacional, la seu està a Roma. Aleshores, el que es fa és petits equips que col·laboren amb les tasques que van una mica més enllà de les que ACNUR es fa responsable, o Metges Sense Fronteres, que són, o Creu Roja Internacional, que són les mesures humanitàries més urgents, que és habitatge, encara que sigui un plàstic, diguem-ne, salut, aigua, medicines bàsiques...
Un plàstic, eh?
Un plàstic.
Com se viu amb un plàstic?
Doncs ACNUR són els plàstics blaus famosos...
Sí. Que, ACNUR és el Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats,
I aquestes són les necessitats bàsiques. Aigua potable, medicaments bàsics...
40
alimentació,
proteïnes...
Exactament, no? I una manta, un plàstic. Després és quan s'ha de mirar, a veure, hi ha una població d'alt risc, que són les mares soles, els nens que han perdut els pares...
Els infants...
Els avis, els malalts... els joves, els adults, tota aquesta gent, llavors s'ha de mirar doncs, d'atendre l'educació d'aquests infants, l'ajut psicològic de refer aquelles vides traumatitzades ja per sempre, definitivament.
Sí, perquè aquests infants han vist de tot tipus d'horrors.
Tot tipus d'horror, i a més es preguntaran tota la vida per què, i no tindran resposta. Aleshores s'ha de mirar amb els adults, donar-los una certa activitat, perquè allà és com deia el Bernat, són realment presoners. No poden sortir, tot el dia estan com ombres vagant per aquelles valls.
I molts d'ells i d'elles, d'aquestes persones, vull dir, han perdut a la família.
Exactament, part de la família. Aleshores allà pot proliferar tot, no només còlera, sinó alcoholisme, prostitució, tot, perquè és una...
Alcoholisme?
Doncs també, perquè és que trobes molta gent que què fan tot el dia? No poden decidir res.
Però tindran alcohol en un camp de refugiats?
Esperem que tinguin llet en pols, és més saludable.
Sí.
Però vull dir que aleshores, si és de llarga durada, que no ho sabem...
La depressió, molt fàcilment que s'instal·li. Seria una resposta...
Suïcidis.
Entesa, natural, no?
Hi ha de tot. Aleshores, el que procura el Servei de Refugiats, que està treballant concretament, que és el que em preguntaves, a través de Croàcia, on hi ha el director regional, que és un jesuïta, des d'allà han començat a fer petits equips de 4 o 5 persones que han entrat, sobretot, al camp que ara és el més important, que és el de Cuques, fronterer amb Iugoslàvia, no? Està al nord d'Albània. Albània hi ha, doncs, també els jesuïtes italians, un tal Iacucci és el que a través també de tots els jesuïtes albanesos estan treballant, i a Macedònia és més difícil perquè hi ha aquesta dificultat del propi govern, que clar, es forma part de l'actual Iugoslàvia i no admet més refugiats. O sigui, llavors aquests petits equips intenten acompanyar la gent, estar al costat de la gent, rebre aquestes vides absolutament destruïdes per dins, mirar a veure si poden començar a organitzar una mica, doncs la joventut...
Se'n té notícies de la feina que estan fent en aquests moments? Se'n té ja notícies? Se sap?
Sí, s'han començat dos petits
grups...
Es poden
comunicar?
Sí. I també, d'acord amb el que deia Bernat i la Lídia, es demana sobretot ajut econòmic, perquè és el més fàcil, i arriba, evidentment, per totes les necessitats
que la gent no tingui por de donar diners,
no, en absolut,
que aquests diners... arriben.
Nosaltres, per exemple, bueno, amb tota la gent d'ACNUR, suposo que són organismes que estan suficientment qualificats per fer això, pues fem documents, fem informes sobre tot això, i a tothom que dona diners té dret després de demanar-nos, o sigui, els seus diners exactament en què han anat, si han anat a tal dutxa, a tal campament, per què han anat, portem fotos demostrant que allò s'ha fet, o sigui que no és una cosa que és que ingressen un compte si tu vols, o sigui, podem donar explicacions de tot. Una altra cosa molt important sobre els refugiats és una política que s'està fent, que hem d'anar amb cura per tenir una mica de perspectiva, que és que Milosevic està controlant l'entrada de refugiats a Albània. I com deia ell, no és que entrin com si haguéssim gota a gota, dia a dia, sinó que de vegades Milosevic obre la frontera de cop i llavors venen onades immenses de refugiats. I aquest és el problema, que si van venint a poc et pots acollir, però si venen molts de cop, llavors és un caos total.
És una manera de treure's de sobre tota aquesta gent.
Sobre, i desestabilitzar els mateixos camps de refugiats que ja estan organitzats.
I una, sembla el caos.
Exacte. I una altra cosa molt important, que això és el que tu has dit dels anys 40, que sembla, és que els estan, quan passa la frontera, els hi treuen els documents, o sigui, perquè després no puguin tornar, perquè no puguin demostrar que ells han estat habitant allà, i estan... Una cosa que està comprovant un periodista d'Itàlia és que els arxius que hi ha dins de tot Kosovo s'estan cremant. El que passarà és que no quedarà res de la gent que ha viscut allà.
Sí, o sigui, perquè vol esborrar la història d'aquestes persones dels albanocosovars.
És una cosa molt dura.
Són 2 milions de pàtrides, i què fem a Europa amb 2 milions de pàtrides? Quin és el seu país? Si no hi ha ni vestit...
Les seves arrels.
S'han perdut tot, absolutament. Això és veritat.
I també ajudar, jo demanaria, necessitem molts voluntaris, o sigui, per exemple...
Sí, necessiteu mans, i mànigues, i braços, i peus, no?
Per exemple, quan la gent porta l'ajuda, pues, per empaquetar tot. Coses com aquestes, per pujar-les al camió amb toros, pues, per quan la gent va a les concentracions, necessitem gent per... Bueno, és que hi ha 30.000 coses per fer, jo animo a tota la gent per fer de tot tipus de coses.
I llavors, Bernat Martínez, on ha d'anar aquesta gent? Vale. On s'ha d'adreçar? Aquests voluntaris, que potser hi ha persones que ens estiguin escoltant, que diuen, home, doncs jo podria anar a col·laborar, on han d'anar?
Sí, bueno, jo, mira, recomanaria, com hi ha molta gent que està treballant en això, bueno, els jesuïtes, molts tipus d'organitzacions, jo recomano dos telèfons, que era el 010 de l'Ajuntament i el 012 de la Generalitat, que
ells saben,
per exemple, cada entitat el que està fent, dona la informació, dona els comptes corrents que hi ha i dona les accions que s'estan fent. Mm-hmm. Llavors, qualsevol tipus d'acció, necessitem molta gent, pues...
Informació de tot el que es pot fer per Kosovo, ara mateix, des de Catalunya, 010-012. 010, sí. Ajuntament de Barcelona, 012, el telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya. Mm-hmm. I amb el tema d'alguna persona que volgués anar, se sentís cridada i pogués dedicar temps i estés preparada per anar a un corredor humanitari?
Pel tema del corredor, potser sí. La Lídia i el Bernat en sabran
això
més.
Això com que em deia sí, què em anava
no,
a dir vostè?
Sí, jo anava a dir que es demana, el Secretariat Internacional de Roma, certament ha estat demanant, a part de l'ajuda econòmica, també voluntariat, de moment de curta durada, entre 2 i 4 mesos, i amb una certa, un mínim de, diguem-ne, de poder-se defensar amb anglès i italià. És una zona molt propera a Itàlia, i l'italià més o menys. Sí. Aleshores, amb aquestes condicions, es demanaria gent jove, evidentment, vull dir, bueno, gent adulta, però, clar, que, doncs, 2-3 mesos, perquè és que
és tot improvisible,
per estar a dins dels campaments, exactament, a dins, acompanyant els refugiats. si pogués ser doncs, una mica qualificat en temes doncs, educatius i en temes sanitaris,
pedagògics.
Sobretot pedagògics, educatius, psicològics, etc. I tema sanitari. Bueno, tema sanitari, sobretot, ho tracta Metges Sense Fronteres. El Servei Jesuït de Refugiats està disposat a acceptar aquest voluntariat que vagi allà, sobre el terreny, per un període de 2-3 mesos, de moment, perquè no sabem encara, és el gran tema que potser podrem acabar de parlar, que és el tema de l'acollida. Es farà, no es farà, etc.
Sí, si es farà l'acollida o no es farà, no se sap encara. L'acollida d'aquí, de refugiats.
Sí, perquè és un tema que estan debatint entre la Unió Europea, és el que hem dit abans, no? Què és millor? Facilitem el terreny de que es acabi de netejar absolutament Kosovo i aleshores els refugiats quedaran absolutament apàtrides? O és millor condicions a prop? De fet aquí, jo també puc dir com a Servei Jesuït Refugiats, que he rebut, i és una cosa també que anima, jo penso que estem parlant un tema molt dur, però amb esperança hem de trobar-hi el futur de tot això, no? I tant de bo que tot el que estem dient, doncs d'aquí una setmana diguéssim, s'ha acabat tot, ho tenim tot solucionat, ha arribat a la pau. Però en el tema aquest de l'acollida, jo rebo, per exemple, de persones i d'entitats. Per exemple, doncs, puc dir, la Facultat de Teologia de Sant Cugat doncs, ha ofert un casal que té gran doncs, per unes quantes famílies. De Granada, la Facultat de Teologia de Granada ha ofert també per diferents famílies, entitats com les Teresianes de Barcelona, que m'han dit nosaltres podem recollir doncs, unes 12 famílies, tenim cases i oferim això en bones condicions, etc. Famílies. El que sembla, i això ho ha dit ACNUR, i això també ho sé a través dels Serveis de Refugiats de Roma, que possiblement sí que es repartirà, no sabem la quantitat de persones, els grups, diguem-ne, de risc serien malalts, primer de tot, vells i mares soles i nens orfes, nens abandonats. Aquest grup, diguem-ne, de risc seria possiblement el primer contingent
que sortiria
i aquí estaria l'acollida, la capacitat d'acollida que podríem entre tots oferir. Llavors necessitaria una infraestructura d'entitats, famílies que poguessin rebre... millor no dispersar-los massa, sinó...
De totes maneres, sí que m'ha contestat la pregunta, senyor Ricard, que per anar amb un corredor humanitari, sí vostès mateixos, el Servei Jesuït de Refugiats, estan disposats a agafar persones que estiguin preparades, i suposo també que se les pugui vacunar i que prenguin tota una sèrie de mesures, no? Perquè no van a qualsevol lloc, van a un lloc on hi pot haver infeccions. Estem parlant del problema dels refugiats i també de com enviar ajuda des de Catalunya. Parlàvem del corredor humanitari, de com poder anar si algú està preparat i té aquest desig de fer-ho de manera solidària, com poder ajudar en un corredor humanitari mateix. Ara mateix el Bernat Martínez comentava, micròfon tancat, no? A veure, perquè tota aquesta gent vingués cap aquí, aquests 2.000 refugiats, s'ha de tenir una àmplia infraestructura, no?
Sí, sí.
Una cosa és anar cap allà a ajudar-los, l'altra cosa és que ells vinguessin cap aquí.
Esclar, jo crec que el problema és una mica profund.
Estaríem preparats?
Ara no. Ho tinc molt clar, que ara no estem
preparats. 2.000 persones no estaríem preparades
per atendre-les? Home, estaríem preparats per uns mínims, per atendre-les mínimament, sí. Però ens hem de plantejar també si realment les acollim per ells... O sigui, que ells siguin els protagonistes o nosaltres ser protagonistes. Perquè aquestes coses, el perill és que normalment quan arriben hi ha molta difusió i tal, però després, al cap d'una setmana o dues, la gent comença a minvar una mica d'això. Llavors jo només demano que realment, si es vol acollir, que hi hagi una infraestructura forta. O sigui, que per exemple pensin que haurien de pensar en donar-los algun tipus de treball, perquè no els podem tenir famílies senceres amb les mans lligades. Algun tipus de dret sanitari,
ajuda,
que això
psicològica.
Ja s'està parlant, atenció psicològica, el que ha dit més o menys.
Educació, els infants han d'anar a escola, s'han de relacionar, exacte. Tot això s'ha de tenir.
Han d'anar a escola i per començar amb la seva llengua, perquè no en coneixen una altra.
Sí, això encara en aquestes edats...
És... Sí, bueno, els nens s'han d'anar ràpid, però no, certament
aprendrien ràpid el català.
Sí.
El problema és que s'ha de fer amb la missió que han de tornar allà i hem de pressionar perquè tornin.
La cosa és que tornin allà i puguin tornar a fer les seves arrels, no?
Clar, i aquesta és l'incògnita, que potser demà tant de bo s'acaba el conflicte, però com a la guerra de Bòsnia igual estan aquí 3 o 4 anys i després han fet arrels. Aleshores és dels grans problemes, no? No tenen res allà, se'ls ha borrat el passat i aquí han començat potser a fer una altra vida. Clar, és un altre problema, no? Però, bueno, de moment encara estem a la fase primària.
Sí, s'enfocava sobretot aquesta població de risc, per tant, persones malaltes, de veritat, que necessiten atenció, que allà no en un camp de refugiats, per bé que estigui, no es podrà... Infants orfes, mares soles, etc. Això es tractaria. Però, evidentment, que estic molt d'acord amb que els protagonistes han de ser ells. No hem de satisfer la nostra solidaritat, no? Sinó que hem de respondre a una necessitat real pensant que el futur l'han de marcar ells i ens han de dir què és el que necessiten i quan volen tornar. I penso que si això es pot fer, deixant el gruix, diguem-ne, dels refugiats molt a prop del país, els altres jo crec que de seguida voldran tornar.
Una altra qüestió que estava pensant, parlem ara d'organitzar això aquí, però un camp de refugiats... Per exemple, els camps de refugiats fronterers a Kosovo, com s'organitzen, Lídia Pedrós? Com s'organitza un camp de refugiats?
Doncs és un esforç logístic impressionant.
S'improvisa o no?
S'improvisa. Home, està programat, Metges Sense Fronteres o altres organitzacions internacionals, doncs...
Ja ho tenen estudiat.
Sí, ho tenen planificat i, bueno, m'aprofito per fer esment i propaganda de Metges Sense Fronteres, que ara està fent una campanya per sensibilitzar la ciutadania sobre què és un camp de refugiats i quins són els seus problemes, no? I, doncs, a diferents ciutats d'Espanya estan muntant, doncs, una simulació de camp de refugiats, no? I en la que el ciutadà pot anar i veure, realment, sentir-s'hi, passejar-s'hi, veure que hi ha una zona de latrines, fer-se la idea. Veure com s'ha de fer amb 20 metres de lona, doncs, una tenda de campanya. Veure que s'ha de tenir previst que un refugiat necessita, doncs, no sé, 20 litres d'aigua al dia. Tota una sèrie de qüestions.
20 litres? Bé, sí, entre tots.
Entre neteja, això és l'ideal. Suposo que si n'hi ha menys, doncs es fan menys. Que s'han de tenir...
I potser més, però com a mínim, vol dir.
Clar, s'han de preveure, doncs això, aliments mínims, un pla dietètic, doncs no sé si són 40 o 30 grams de proteïnes al dia. O sigui, tot... És un esforç important. Després hi ha la zona on la gent que ha pres malalties còlera o altres epidèmies, doncs, ha de racunar-se per no contagiar la resta. O sigui, aquest esforç de Metges Sense Fronteres jo penso que és molt interessant i serveix, en realitat, doncs, això perquè veiem, no?, quina és la gran dificultat. Pensem que també als camps de refugiats el 80% de les persones que hi van a parar són dones, nens i gent gran. Els homes, en la majoria dels casos, no hi va parar perquè o està en guerra o ha desaparegut o estan morts. Aleshores, sí, doncs... Doncs, efectivament, hi ha planificació,
les condicions
hi ha
esforços dures,
logístics, sí.
També per les persones que donen aquesta ajuda.
Ah, vols dir per les persones que van voluntàriament
o... Fronteres o col·laboradors d'altres ONGs.
Sí, són molt dures, no...
Demà a Barcelona, o aquest dilluns a Barcelona, què passa?
Demà?
Sí.
Però és que passen moltes coses.
Demà.
A veure, hi ha alguna reunió important?
Sí, bueno, nosaltres tenim una reunió que és... De moment, encara... Si no,
dic demà,
no
però estem avui és dilluns, ja.
Sí, el que estem veient que realment ens hem de coordinar tots, o sigui, perquè és l'important, i llavors es reuneixen les
insisteix,
grans...
Insisteix, coordinar és important.
Sí, coordinar, perquè tots crec que estem amb el mateix, o sigui, que és ajudar el poble
mateixa,
a trobar...
En la mateixa pau, no en la mateixa guerra.
I que decideixin ells com volen aconseguir el seu futur, no? Sí. Llavors ens reuneix ACNUR Espanya, ECO Espanya, Metges Sense Fronteres, Metges Solidaris, com si siguin les grans... una plataforma per Kosovo, molta gent, i que intentem això, intentem crear un corredor humanitari gran i sobretot perquè realment la infraestructura arribi allà. Perquè si anem cadascun per al nostre costat, després hi ha, jo què sé, hi ha desdoblament de tasques, hi ha moltes coses que uns
perduda,
no saben
no?
I els altres sí. Es fa una ruta constant, una mica, es col·labora amb l'ACNUR, es col·labora amb l'OTAN, amb el que pugui, o sigui, una mica doncs, coordinació per assegurar que tot funcioni. A part de moltes altres coses que fa cada ciutadà va pel seu compte.
Sí. El servei de jesuïta refugiats, perquè es posin en contacte amb vostès, hem dit abans que per ajuda humanitària, per com ajudar a Kosovo, 010 de l'Ajuntament de Barcelona, 012 el telèfon d'informació de la Generalitat. Però, servei de jesuïtes refugiats...
Has de donar un telèfon una mica més llarg.
L'ha de donar més llarg el telèfon, a veure si
prenem nota.
Que és el
telèfon dels jesuïtes del carrer Llúria, que és el, amb el 93-301-23-50.
Sí. Estan a carrer Llúria, què?
Llúria, sí, Llúria 13. Els jesuïtes,
Llúria 13,
sí.
Eh? 93-301-23-50. Repetim, 93-301-23-50.
Perfecte.
Doncs jo els...
Poden preguntar per Josep Ricart, i amb molt de gust els atendré, i tota la informació a nivell personal de voluntariat d'una durada no massa llarga, i la coordinació l'estem fent entre tots, evidentment, perquè això és molt important.
Podem ajudar a Kosovo des de Catalunya, ho podem fer. Catalunya ha estat molt solidària, per exemple, en el tema de l'huracà Mitch i en moltes altres coses. Hi ha tot un despertar i tot un créixer també en la solidaritat. Podem ajudar a Kosovo, som capaços. El que més necessiten són diners.
Sí, sobretot.
Perquè tornem a repetir el que deien els nostres convidats, que deia el Bernat Martínez. Són necessaris diners perquè els transports són molt difícils allà, perquè estan saturats els magatzems d'aliments i enviar-los és car, no? Perquè es poden aconseguir en països doncs, com Macedònia, com Grècia, que les economies no són massa bones, doncs aliments també, i potser doncs, fins i tot és molt més pròxim per portar-los, no? L'important era això, no?
Sí. Bueno, a part de la participació ciutadana, en general, jo crec que una cosa molt interessant que estem promovent per la plataforma és que hi hagi un moviment social. O sigui que, per exemple, jo me'n recordo en Bòsnia perfectament, a Sarajevo, mentre que hi ha les bombes, que s'està retransmetent per la televisió, una gran manifestació que ve aquí a Barcelona. La gent, quan ho veu des d'allà, o sigui... Per exemple, tot el que és la guerra psicològica, a vegades és més dura, fins i tot, o sigui... Patir és molt fort. Llavors, veure que els estem apujant, que estem per ells. O sigui...
I si algú no veu clar enviar diners, encara que vostès diuen que arriben perfectament, pot també trucar aquests telèfons i, si no, doncs, intentar enviar ajuda de la que sigui, a nivell de medicines, d'aliments i d'altres coses com mantes, roba...
O contactar amb els telèfons i llavors nosaltres els podem continuar informant sobre coses que han sorgint, tant el telèfon dels jesuïtes com el nostre, moltes coses.
Molt bé.
Ajudar a Kosovo, donar mans, donar una mica del cor, una cosa que tots podem fer, segur que sí. Gràcies per la seva solidaritat, a de tots tres, senyor Josep Ricart.
Gràcies
també al Bernat Martínez i a la Lídia Pedrós, de la Plataforma per Kosovo.
Gràcies.
Endavant amb aquesta tasca, endavant també els jesuïtes amb aquesta tasca. Els oients són les 12:38 minuts. Ara, música, i després anem a la barca amb una història preciosa.
Stand by me, and darling.
Cel obert, un programa de Ràdio Estel amb el cor obert a les realitats més vives. Cada diumenge de 12 a 2 de la matinada.
Rosa Maria Genia, bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Molt bé. Aquí a la barca ens relaxem, ja ho saps, aquest espai que tenim jo cada setmana amb els oients, eh? 12:43 minuts. Avui el nostre convidat a la barca del programa, entre ones i gavines, és el senyor Ferran Cònsol, que ve des de Manresa, del Bages.
Sí, sí, hola, bona nit.
Què tal? Com estem, senyor Cònsol?
Molt bé.
Molt bé. El Ferran, si m'ho permet, el Ferran és el pare d'un nen molt maco que es diu Arió, tenim les fotografies per aquí, molt trempat, que quan encara té 8 anys, l'Arió.
Sí, ara en farà 9.
Ara en farà 9, eh? L'Arió quan tenia 6 anys, i que suposo que el nano estava a la mar de bé, en el moment menys pensat, va patir un problema, que se li va descobrir un tumor maligne a la pelvis, va patir dues operacions, va estar a les portes de, de la mort, però després l'Arió s'ha curat, i encara que hagin pogut quedar problemes i coses, s'ha recuperat, no? Com ha estat
exacte,
tot això?
A veure, la història d'ell, com la de molts d'altres, entrem en un procés d'aquest. El procés ja comença anteriorment a que descobrim tot això, de que tenia una sèrie de dolors incomprensibles amb un genoll. Després d'anar en 50.000 metges i voltar, que es deia que era una qüestió de creixement, però que nosaltres mai ens ho vam acabar de creure. No demaneu per què, perquè no ho sabem. Són coses que, sobretot la mare, les mares, intueixen que no és aquí, tan sols, que hi ha alguna més. I fins que un dia ja el seu estat és molt depriment. Jo el porto d'urgències i la pediatra que m'atén intenta fer un procés molt semblant al que portava fins ara. I jo li dic que no vagi per aquí, que no val la pena, que ho hem fet tot, i que anem per un altre camí que no... Que em semblava que estàvem perdent el temps. La doctora és la primera que li fa... Aquesta doctora li fa una primera exploració rectal i descobreix alguna cosa. A partir d'aquí ja és anar amb un tren a una velocitat impressionant. Entres en un món d'incertesa. Durant 15 dies és angoixant perquè no saps on estàs, no saps què hi ha, però no ho sap ningú. El problema és que no ho sap ningú. Se sap que hi ha una cosa maligna perquè s'ha fet molt gros, i fins que no se sap de quin nom té i quin nom, no es pot fer res. I mentrestant, aquell procés va evolucionant i va creixent. Quan realment es descobreix per l'anatomia patològica el que hi ha, ens diuen que podem entrar en un procés de curació, o intentar-ho. Ningú assegura res, perquè en el cas d'ell era un tumor que va arribar a fer un volum d'un litre i mig.
A la pelvis.
Les seves sortides de la pelvis, de la zona ilíaca, era, però que es va projectar cap a la banda abdominal. No sé si ho explico bé o...
Sí, sí, ho explico molt bé.
I, ja la cosa semblava que estigués embarassat el nen, Vull dir, és així de
tan petit de simple. I tenia molt...
Bueno, els dolors
molt
que
tenia...
Ell va arribar a no caminar, perquè llavors vam descobrir, quan es va fer l'operació, després de fer els tractaments de quimio, quan es va fer l'operació per remissió del tumor, el per què tenia aquell dolor al genoll. Era perquè li pressionava completament el nervi ciàtic i el va deixar inutilitzat amb el seu 98% de possibilitats del nervi ciàtic. Però la cosa va ser que quan ja vas fer el primer tractament de quimio, el seu dolor va desaparèixer automàticament.
Llavors, de quimio, aquí l'estem veient en una fotografia de l'hospital, que no tenia, va quedar sense cap cabell.
Bueno, aquest és el procés que hi ha amb tot això, no?
La quimioteràpia. Vull dir,
però clar, a veure, cada cas és... I m'agradaria, potser aquí és el més dur de tot això. Cada nen és diferent. Cada cas és diferent.
Sí.
Perquè, a veure, potser hi ha algun tipus de malalties d'aquest tipus oncològiques, i a mi m'agrada dir-ho així, perquè així m'ho han ensenyat. Que hi ha algunes que són bastant estereotipades, però hi ha altres que són úniques. No hi ha literatura ni altres precedents.
Que es donen amb cada persona d'una manera diferent.
Diferent, totalment. La sort és que on se'ns ha tractat estan en contacte amb tots els hospitals del món, que tenen amb certes possibilitats, i llavors del cas d'ell no hi havia res.
I vostès com va vivint aquest procés? Perquè es rebel·len, no ho accepten, no entenen el per què, com es va vivint?
Vostè, la seva senyora...
Sí, a veure, tot això i més. Hi ha moments de tot. Però el que sí que és cert és que en el moment que se sap el nom i cognom del tipus de la malaltia, ens diuen unes possibilitats. I saps contra qui lluites i contra què lluites, i amb quines armes lluites. Llavors, a partir d'aquí, tot són esperances. La situació és límit, sempre, perquè treballar en oncologia infantil, això ho hem vist, els metges treballen sobre el fil d'un gabinet, sempre van per sobre de les possibilitats, però sempre hi ha esperança, perquè bueno, vas veient que tots els controls es van superant, que els tractaments es van superant,
quin patir, però, eh? Quin patir. Això no ho treu ningú.
Això no ho treu ningú. Això no ho treu ningú. Però com que veus que cada control s'ha reduït el tumor, que està fent el tractament...
Dóna esperança.
Dóna esperança. Llavors, a veure, tothom sabem que hi ha la possibilitat de la mort, i està molt a prop, sempre. Sempre és molt a prop, excessivament a prop, perquè tan dolent és la malaltia com el tractament que se li posa, perquè s'ha de tenir en compte que els tractaments d'oncologia infantil és una concentració 5 vegades més alta que se li dona a un adult. I això la gent que més o menys està en aquests casos saben més o menys del que parlo. Són 5 vegades més alta la concentració per quilo de tractament. Imagineu si amb un adult el que se'ls fa, amb un nen com ho passa. Però bueno, l'avantatge és que els nens són nens, es recuperen molt més ràpid que els adults, i avui dia hi ha un 70% de curacions.
I el seu fill s'ha curat?
El meu fill s'ha curat.
I com està el seu fill, psicològicament?
Psicològicament? Complicat. Això és complicat. No sempre ell reacciona de la mateixa manera.
Perquè ha viscut la mort de prop.
Estic segur que ell l'ha vist i estic segur que sap quin color té, però tampoc ho sap explicar-ho. I probablement tampoc en vol parlar. No li toca, vull dir, no és la seva edat. I l'avantatge dels nens que volen viure. I l'avantatge d'ell, sobretot, és que ell ha lluitat per sempre anar endavant. I ha tingut un altre avantatge molt, molt, molt important. I és que els metges que l'han atès li han explicat les coses dintre del seu nivell. No l'han enganyat mai.
No sé, que m'ha amagat res, en cap moment.
A veure...
Li han sabut explicar de manera que no l'afecti.
Que ell ho entengués. Però
no li han dit segons quina paraula, però li han sabut fer entendre, vol dir.
Exacte. Llavors, per què? Perquè han intentat aconseguir la seva col·laboració. És important que el malalt, i sobretot el nen, col·labori amb tot el procés de tractament. Perquè es descobreix, i se sap que que quan té un té bona recepció, per dir-ho, i afronta la situació amb valentia, el cos està més predisposat. Quan un entra en depressió, augmenta ja la immunodeficiència que tenen ells. Quan estan en tractament.
L'immunodeficiència, que baixen les defenses.
Totalment. No ha sigut el cas del meu fill, però el meu fill ha estat a un nivell de 600-800 leucos, però jo els he vist a zero.
Leucocitos.
Sí, sí. Uh-huh. Llavors, una altra cosa curiosa, que tu, per un moment donat, com que estàs desplaçat de Barcelona, i hi ha un dia de febre, i saps que has sortit d'un tractament de quimioteràpia, i que una baixada ràpida de defenses significa una possible mort, una infecció o una mort. I te'n vas a l'hospital més proper. I quan arribes allà, te'l veuen, els metges que hi ha allà no estan preparats. O no estan preparats, o, a veure, o no han tingut una cosa d'aquesta, i potser, com que no ho han tocat mai tampoc, o només han sentit a parlar, realment s'esveren, perquè en saben del perill. Entenen el perill que hi ha. Descobreixes amb això de que una diferència molt gran amb el que és important i el que és greu dintre la medicina, com a pacient, com a receptor de tal. Llavors, totes les coses són importants, però hi ha coses que són greus. Per sort, tampoc són tants. Però clar, arribes a un hospital amb una cosa greu i la veritat és que tothom es belluga. Però clar, arribes i dius, oi, faig-me-li un hemograma, i quan et torna amb el resultat al cap de 10 minuts o 20 i que diu, oi, el teu fill està a 800, què tinc que fer?
El metge?
Sí. Uh-huh. Bueno, va, dius, no, oi, calmis, jo tinc que anar a Barcelona, que l'estan tractant allà, i allà faran el que els hagi de fer. Uh-huh. Doncs, oi, corri, eh? Uh-huh. Vol que li posi una ambulància, vol que li faci alguna cosa, vull dir, però realment s'espanten, perquè realment és una cosa greu. Uh-huh. I suposo que per la formació professional, a molts hospitals, a veure, arriben coses sempre importants, sempre són importants, però coses greus no són tantes.
Uh-huh. I el seu fill com portava la malaltia? Perquè imagino que ell es preguntava, i què em passa i per què em fan això? Vostè ha comentat que els metges li van saber explicar. Uh-huh. I la casa de vostès, com a pares?
A veure, ho vas trampejant sobre la marxa, com pots. Perquè cada nen reacciona també diferent. El cas d'ell és un nen que no li agraden les paraules en doble sentit. Vol les coses molt directes. Uh-huh. Amb ell sempre se li va dir que tenia una bola que es tenia que treure. I així sempre se li ho va entendre, i ell ha après, és curiós, aprenen tots, a llegir el seu hemograma.
Ui, la seva analítica.
Sí, 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 sí. Ells aprenen perquè el metge els hi explica.
Sí.
Ota, veus? Tu, els teus soldats de defensa són aquests, uh-huh, i aquests. Ota, aquests els tens molt baix, en tens molt pocs. I aquests també. Ota, hem d'intentar donar-te això per fer pujar aquests
soldats. Aquests soldats. Tindrem més soldats de defensa.
Exacte, no?
Sí.
Vull dir, de certa manera es converteix en un joc molt perillós, però que d'aquesta manera ells ho entenen i saben que quan estan molt baixos no poden jugar perquè si et donen un cop, clar, el que sigui, tenen un hematoma, costa molt de que es arregli. I clar, i una altra cosa és que, per exemple, un dia de fred no poden sortir al carrer.
T'han sigut de reprimir molt, aquest nen, de
totalment,
moltes coses.
Totalment.
De reprimir d'anar a l'escola, de poder jugar amb els nens, de poder, exacte, estar amb la família a casa.
Exacte. Mm-hmm. I una altra cosa molt greu, que, bueno, molt greu. A veure, que t'arribi l'avi i que digui, vinga a veure el nen, com estàs? O estic immediat refredat. Ho sento, no pots entrar.
I com s'ho pren l'avi, això?
No, això va ser algú fàcil. Uh-huh. Perquè la família, la sort és que tots van col·laborar.
Uh-huh. És molt
important. I normalment, quan ja estava algú refredat, ni s'hi acostava per casa, no? Uh-huh. Però nosaltres hem hagut de fer realment una criba d'invitats. Uh-huh. Si algú estava mínimament...
Uh-huh. Refredat.
Refredat, és que no podia entrar a casa. Et tornes molt... Et tornes, en certa manera, com a pare... no sabria com... selectiu, no? Uh-huh. Perquè, clar, segons qui no pot entrar. No pots tindre animals. Ara tenim un gos. Quan es va curar del primer cop, perquè ell va recaure, doncs se li va prometre un gos. I tenim un gos. Uh-huh. I amb la recaiguda hem tingut el gos. No ha passat res. Però l'has de tindre en molt bones condicions.
I ell, el seu fill, se li va despertar també la vena solidària, diguéssim, des de que va patir tot això?
Sí.
Com veia altres... estàvem en un hospital infantil, evidentment. Com veia altres nens, altres nenes que estaven malaltes? Com actuava ell?
A veure, això és una cosa d'aquelles que no entendré mai del meu fill. És un...
Ah, no?
No, sí, és cert, no ho entendré.
És misteri, un... això.
Sí, perquè és un nen molt extrovertit, molt cridaner i s'enfada ràpidament i costa de controlar el seu impuls, no? Però quan ell veu a altres nens, se n'oblida de lo seu. I els hi fa companyia. Jo us explicaré, si em permeteu, us explicaré un cas molt curiós. Clar, allà coincideixen sempre amb els mateixos malalts, els mateixos nens, els mateixos pares, i coincideixes. Hi havia una nena, doncs, que va perdre la visió. Ell sempre m'havia sentit a parlar, però mai havia coincidit amb aquesta nena. I un dia, a l'hospital, la dia va coincidir amb aquesta nena. I jo només a l'orella li dic, oita, és fulaneta, és tal. I automàticament ell se'n va a l'armari que hi ha les joguines de l'hospital de dia i li va omplir el llit de joguines.
Mm-hmm. I oita, fer-la contenta.
I això és això, i això altres, aquí, altres. I la mare de la nena em diu que ha estat mai amb altres invidents. Dic, mai, és la primera vegada. Diu, però com ho saps que ha de tractar d'aquesta manera? Dic, no m'ho demanis, és així. Mm-hmm. Hi ha un sentit que els surt de dintre i que entenen que l'altre està pitjor que ell.
I és més sensible a casa, també, el seu fill?
Sí.
Ara?
Sí. Mm-hmm. Amb aspecte de coses d'aquestes, total.
O sigui, el dolor, en aquest sentit, l'ha canviat per bé, diguéssim. L'ha sensibilitzat.
A més, hi ha una cosa que la gent que no estem... o quan no estem acostumats a veure coses greus, ens fa molta llàstima veure aquella persona amb aquella situació greu. I el que entens quan estàs amb això és que aquell que està tan malament no vol sentir llàstima. Vol que se'l tracti igual.
Uh-huh.
I l'avantatge del meu fill és que tracta amb aquell que fa llàstima
igual. Com una altra persona.
I no em digueu qui li ha ensenyat això. Això ho ha après ell.
Potser ho passarà pitjor qui ho està veient que no qui ho està patint.
Segurament.
En el cas del seu fill, ell ho passava malament, però per vostès, no? També, suposo. Pel fet de que els veia que vostès patien, també.
Sí, clar, és que la cara no l'amagues.
Ferran, vostè ha pogut assimilar tot això que ha passat? Ha pogut plorar-ho? Ha pogut expressar-ho? Perquè és una situació, home... punyent, eh?
Sí, jo
a la vida.
Jo he descobert que...
Els homes, a molts els han ensenyat que no han de plorar, cosa que,
exacte.
Que no hauria de ser així. Han de plorar com les dones, diguéssim. Exacte. No sé si igual, ni més ni menys, però han de plorar també a vegades.
He descobert que aquesta diferència sexual i aquesta educació no m'ha permès plorar tot el que m'ha agradat. I és així, vull dir, i no em dol. I em costa. Jo ho he tingut que fer moltes vegades, ho he fet moltes vegades sol. Sol. I bueno, tampoc he solucionat tots els problemes que porto, que recebo a sobre. Vull dir, van sortint problemes a posteriori. Perquè l'estrès que suporta tot allò...
La tensió,
el que has d'estar a la feina i no pots estar a la feina, que vols estar a un lloc i has d'estar a l'altre, i que al final no saps on has d'estar.
I tenen algun altre fill, vostè i la seva senyora?
Exacte, en tenim un de més gran.
En tenen un de més gran. I com ho ha viscut el germà?
Abandó.
Abandó. Perquè em ve dedicar tot el temps al petit, que estava malalt.
Exacte. La sort és que tenia un fill gran que és molt comprensiu i molt madur, però això no li resta la seva dificultat dintre el contingut de tot això. Vull dir, ella passava la seva...
Quina edat té?
11 anys, ara en farà 12. Uh-huh. I aquest abandonament de quasi 3 anys, per dir-ho d'una manera, doncs jo suposo que també el marcarà amb el temps. Ja sortirà, quan surti el problema ja veurem ara què fem.
Mm-hmm. És una experiència forta, també, la que estan passant, no només la que han passat, sinó...
Perquè, a més, el fill gran sabia que podia morir el seu germà.
Era conscient, també, de...
Sí. Jo vaig tindre un error i li vaig explicar.
Un error?
Jo, un error. Jo crec que sí. En aquell moment va semblar que jo ho feia bé, però amb el temps m'he donat que potser no tenia que haver-ho dit. Mm-hmm. Són errors que un comet i el temps em passarà factura.
I una relació, una situació com la que hem viscut amb el seu fill, uneix més la família, uneix més la parella, crea més distància, com se viu tot això? Suposo que no hi ha un cas igual, tampoc. No?
Ah, exacte. En aquest cas nostre, doncs, a veure, ens uneix més, i llavors el que sí que jo he descobert és una cosa, el per què de la família, per què serveix la família, i per què serveixen els amics.
Miri, veu? Coses que es passen doloroses, després se'n treu un bé.
Sí. Jo, si em permeteu dir una grolleria per micròfon, us diré que els amics i els collons són per les ocasions. Cadascú ho agafi com vulgui.
Els amics l'han ajudat.
Exacte.
Vostè ha conegut qui eren els seus amics.
Exacte. Jo m'he trobat, a part de la família, la família ha sigut incondicional, això, no? Però jo m'he trobat amics que t'arriben a casa amb una maleteta i diu, vinc a ajudar-te. Però tu què faràs? O doncs mira, Joan, com jo faig, massatges, jo em sembla que fent-li massatges l'ajudaré. Doncs guaita, tot per tu. Ja ha vingut les vegades que ha calgut. I mai m'ha demanat res, a canvi.
O sigui, ha trobat ajuda durant tot aquest procés.
Total, bé. Total. També he trobat aquella persona impertinent. Però bueno.
Dintre de tot, la seva història, ho deia al començament, i continuo pensant, és una història preciosa, perquè té un final bo. Sí. Encara que hagi estat dura,
no, i continua, és una batalla... I continua sent dura.
És una batalla força guanyada.
Sí, en aquest moment crec que sí. El que passa és que és un procés de que el temps donarà la raó a qui la tingui, jo no sé com dir-ho, perquè això vol temps, a posteriori. Encara que ara estigui curat, estigui bé, tots els controls que fem els estem superant en sobresalient.
Contra els mèdics que va fer el nen.
Sí, sí, perquè això són continus, no? Doncs...
Hi ha por que pogués tornar a recaure?
Clar que sí. Ja ha passat un cop.
Encara que els metges diuen que està curat.
Sí, però clar, ningú et pot certificar realment que no ha quedat una cèl·lula allà immune i que en un moment donat aquella cèl·lula es multipliqui, es torni a multiplicar. Però és una cosa que això ens ha fet entendre els metges i sempre hem estat al seu costat i ells al nostre, sobretot això. I això ha sigut molt important, que la informació que hem tingut.
I el seu fill, els amics, a l'escola, els companys...
Si veieu una d'aquestes fotos...
Sí, aquí tenim aquí fotografies.
Exacte. Doncs, bueno, doncs els companys d'escola han vingut a veure a casa.
Sí, tots les nenes i els nens, i la mestra, no?
Exacte, i la mestra també, la tutora i tot. Llavors, doncs, a veure, jo un dia, quan ja ell estava ja recuperat, i ja vam dir, doncs, pot anar a classe, i jo vaig tindre em vaig atrevir a anar a l'escola, abans de quin és el meu fill. I els vaig posar una miqueta amb antecedents, no?
Amb els alumnes.
Amb els seus companys.
Amb els seus companys.
I els hi vaig demanar col·laboració. I el més maco és que va ser fantàstic.
Van respondre.
Total.
Sí, què van fer?
Els companys, tractar-lo normalment. Allò que us deia, la normalitat.
Sí, la normalitat.
Vull dir, ser un mes, això és dur, també per ell. Heu de pensar, quan va tornar a l'escola, anava sense cabell. Excepte d'una nena que, bueno, que no es mantenà massa de la pel·lícula, els altres no li van dir res. O per què anava sense cabell? Ningú. Perquè jo havia anat allà, els hi vaig explicar, o ell està així, estava en aquesta situació, i va, a més van crosses, necessita de vosaltres. I els nens és que ho entenen ràpid, No en tenen de problemes.
Vostè, una família que passés per una situació com la que vostè ha passat, que tingués un fill malalt, que no sapigués si se'n pogués en sortir, en què l'aconsellaria a l'hora d'adequar la família a aquesta nova situació d'una malaltia, d'un fill?
Bé, cada cas és diferent, cada cas és un món, i no és fàcil de donar consells. Gens.
Però algun punt, potser, que vostè li hagi servit, a fi orientatiu.
El que sí que és important és que la parella estigui unida. Molt.
Perquè si no, com se resisteix, no?
Exacte, perquè hi ha moments que sempre hi ha un dels dos que puja o baixa. Té la baixada, moral, acabes les piles.
És normal.
Exacte. I no saps per què el company està en aquell moment bo, no? I aguanta la situació. És un mecanisme que no sé ben bé per com funciona, però que hi és, que un està baix, l'altre està... es recupera, es refà... Ara vés a tu a casa, perquè hi ha dies que... Bueno, hi ha dies. No, nosaltres no va ser el cas, però hi ha gent que s'hi tiren mesos i mesos a l'hospital sense sortir-ne, eh? I llavors, clar, això...
Em malalteix.
Clar, entres en una depressió, vull dir, de l'adult. I amb una cosa que sempre dic jo, que a més ha de continuar l'educació d'aquella criatura. Oh. Intentar ser, normalitzar aquell allò. I els pares només en tenim una de cosa, és que ens hem d'aguantar. No hi ha, no hi ha una allò, algo màgic que digui aquesta és la solució, no hi és. T'has d'aguantar.
Que et tregui aquest pessic de dintre tan, tan dolorós, no? La seva senyora com m'ho ha portat? Li ha costat, suposo, també, no?
Com jo. Rates molt bé, rates no tan bé. I
han tingut... Us han posat en contacte amb alguna associació oncològica d'ajuda? O
no ens han trobat necessari? No ens ha calgut, en el nostre cas. Probablement perquè han tingut una família que ens ha cobert molt bé les esquenes. Ens ha sabut donar suport per tot i per tot. I probablement no ens ha calgut. I quan hi ha hagut dubtes i algunes dificultats, hem tingut un equip mèdic que ens ha ajudat moltíssim. No ha calgut aquell suport psicològic, però sempre estàs amb aquella ratlla que potser caldria, no? A vegades. I potser ens ha calgut també molt més suport quan la cosa s'ha relaxat, quan la cosa ha anat bé, que llavors et cau tota la pluja de la situació, no? Però de moment estem aquí.
Han canviat les prioritats, ara? Després de posar-te deixar amb el seu fill?
Sí, totalment.
L'escala de valors, tot això s'ha trastornat, diguéssim.
Totalment. El que passa és que tornes a caure amb la rutina aquella de...
Ai, les rutines, eh? Per què existeixen tantes rutines?
Perquè, bueno, perquè és un món...
Però hi ha rutines que també són molt maques, eh?
Sí, sí. Exacte, sí.
Però... Surt que no hi ha problemes.
A veure, a l'escala de valors, sembla que us he dit abans una miqueta, és allò de... Veus realment què és important i el que és greu. Veus que dius, bueno, això no podem passar sense fer això. I això no ens cal, però això sí que cal. Això convé. El nen ha d'anar a col·legi, un altre cop. El nen ha d'anar, doncs, jo què sé, altres coses, no? I, clar, prioritzes coses. I això és totalment necessari, no?
Mm-hmm. Abans, quan comentava la Montserrat, que li deia... consells o coses que a vostès els han anat bé per aconsellar alguna altra persona que es trobi en un cas semblant, deia la unitat de la parella. També suposo el no perdre l'esperança, no? Malgrat els problemes que puguin trobar, les dificultats, perquè també n'han passat.
Moltes dificultats, estàs moltes hores sol. A veure, sempre hi ha, quan el nen està amb això, a veure, un dels dos de la parella està únic i exclusivament pel fill. I normalment sempre és la mare.
Sí, però vostè em sembla que hi ha estat molt també, eh? Noto molt implicat, Ferran.
Sí, perquè...
Com una mare d'implicat.
No, tant no.
No?
No, perquè hi ha una diferència, jo no he parit.
A part d'aquesta diferència, no sé.
És molt important. Jo des de llavors he descobert que en aquest món el ser mascle, ser femella... Són diferències...
El fet de la maternitat és diferent.
És diferent. El mascle s'implica sempre que ell vulgui. La mare no pot evitar-ho, d'estar implicada.
Però vostè s'hi ha implicat, eh?
Sí, jo sí, jo m'hi he implicat.
De manera que parla, Rosa Maria. Home, no. Dient, poden...
A vegades també m'arriba en el clatell i et diu, això no ho fas bé, no?
Sí, comprova.
Però sí, jo crec que m'hi he implicat bastant.
Això que jo no ho faig bé, m'he equivocat, es culpabilitza de coses, Ferran?
No.
Bé.
No, perquè crec que sempre he fet allò que tenia que fer. I sempre havia pensat que si la cosa no anava bé al meu fill, jo crec que ho hagués tingut sempre la consciència tranquil·la...
Perquè havia fet el màxim.
D'haver fet el que es tenia que fer. I sobretot una cosa que també s'ha de tindre important, confiar en la gent professional que tens al costat. Això és important. I està convençut de que el que estan fent és el millor. I que no cal anar a un país estranger per molt nom que tingui, perquè realment aquí, i en aquest cas Sant Joan de Déu, estan a l'alçada de qualsevol hospital que pugui estar a Alemanya, als Estats Units, a França, perquè estan intercomunicats. I llavors això me dona molta confiança.
Per acabar, Ferran, digui'ns alguna anècdota que li hagi passat amb el seu fill d'aquestes divertides, que l'hagin compartida, perquè en tot això també es passen coses divertides, no? Moments, dius, que ha estat una anècdota, potser ja quan s'ha anat recuperant,
moltes,
no?
Moltes. N'hi ha moltes, vull dir, la sort és que mai es perd l'ànim d'allà dintre, quan s'està en aquella planta d'aquell hospital, que és la que conec, doncs sempre hi ha moltes circumstàncies. Una vegada, per fer broma, doncs es va tocar estar en tractament durant l'ànim de Sant Joan. I a mi se'm va ocórrer portar unes bengales, com es diu, allò, aquelles...
Espelmes.
Aquelles espelmes que fan estrelletes.
Ah, sí, unes bengales.
Sí, unes bengales, no? I les vam encendre al passillo. Clar, llavors, ràpidament em vaig donar compte de que allà hi havia uns detectors de fum.
Vostè podia... Sí, que es... Bueno, però... Com si hi hagués un incendi, no? Que es podien posar en alarma.
Però, a part d'això, es va repartir coca, vull dir, uns pares, els altres un van anar a comprar coca, els altres també, i es van repartir coques per les habitacions d'aquella ala. A veure... I comparteixes moltes nits amb aquelles infermeres.
I amb les famílies, també, suposo.
I amb les famílies, i amb moltes coses. És una convivència. Mm-hmm. Molt intensa, i amb una altra cosa afegida, que no pots donar ajuda a ningú. És curiós. No sé si és un contrasentit, però estàs allà, estàs ajudat, tens l'escalfor de la gent del costat, però tu no pots donar res a ningú, perquè tu necessites per tu, per tirar endavant el teu fill. Mm-hmm. I explicar això no és fàcil.
Ferran, li agraïm moltíssim que ens hagi explicat tot això, que ens hagi obert el cor, que continuo pensant, Rosa Maria, jo no sé com ho veus tu, que és una història maca d'escoltar, mm-hmm. encara que té la seva part dolorosa.
Molt dura.
Que ara el seu fill està força bé, mm-hmm. encara sempre s'han d'anar salvant coses, però això és amb tot, no?
Sí.
La vida sempre hi ha coses... Vostè té esperança.
Sí, sí, total. Considero que la gravetat d'aquestes enfermetats és molt alta, però encara ara hi ha enfermetats que són pitjors. Mm-hmm. I espero que la gent tingui més sort en aquestes situacions tan complicades. Per desgràcia també hi ha gent que no ho supera.
Mm. Sí. Però el seu fill ho ha superat.
Exacte.
Sí, i avui ho celebrem. Rosa Gràcies. Maria?
I tant.
Agraït.
Gràcies, Rosa Maria Gené. Gràcies, Ferran Cònsol. Un petó pel seu fill i per la seva senyora de la nostra part. Bona nit i bona hora.
Us hi passaré.
Els oients, ara mateix, escoltarem la música del Xavier Morlans i després parlem amb ell.
Podries entrar per la porta, mostrar-me el teu rostre de ressuscitar. Podries donar-me la sorpresa aquesta tarda de Pasqua a Jerusalem. I ja no em caldria fer aquesta cançó sol aquí. Aquesta tarda de Pasqua amb tu, Senyor. Podria sentir-te a la vora, palpar la ferida que et va fer el soldat. Podria sentir la veu teva fent-me cau d'orella, ja no tinguis por. I ja no em caldria fer cap més cançó, sol aquí. Aquesta tarda de Pasqua amb tu, Jesús. Voldria tenir la certesa contra la peresa de ma poca fe, de ma poca fe. Sentir el teu pas dins la tarda omplint terra i aire d'un riure serè. Ja no em caldria fer cap més cançó.
sol aquí aquesta tarda de Pasqua amb tu, Senyor. I ja no em caldria fer cap més cançó. Sol aquí aquesta tarda de Pasqua amb tu, Jesús.
Des del programa A cel obert de Ràdio Estel, cada diumenge de 12 a 2 de la matinada toquem la vida a fons. Si vostè o algú que vostè coneix vol venir a explicar-nos la seva experiència, truqui al contestador del programa, 93 237 1408, 93 237 1408.
Bona nit i bona hora.
Hola, bona nit, Montserrat.
Com estem?
Molt bé,
eh?
Sí?
Sí. Bé, pels oients que s'incorporin i que... Pels oients nous, perquè els de cada setmana ja ho sabeu, que el Xavier Morlans és sacerdot i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i que col·labora sempre en aquest programa. Avui volíem parlar d'un tema una mica punyent, que és el de... Hi ha persones que... Realment, a vegades sembla increïble, però suporten situacions insuportables, sí. Per dir-ho d'alguna manera, injustícies, sí, sí. Que falten, que són una manca de respecte als seus drets com a persona. Jo què sé, al començament del programa, quan intentàvem explicar aquesta part, dèiem, doncs, una relació destructiva, sigui de parella, sigui de pare-fill, sí. Maltracte psicològic, físic, abusos sexuals, no ho sé, i que no se'n poden desfer, no poden dir prou, no poden dir no. Per què passa això?
Com dius tu, és increïble el que una persona pot arribar a resistir.
Poden aguantar anys.
Anys. I que el dia que per fi permeten que la llum entri en aquesta situació, ho expliquen a un familiar, a un professional...
Poden verbalitzar.
Ho poden verbalitzar i se n'alliberen, diuen, Mare de Déu, com és que vaig aguantar tant temps tot allò? I és que és increïble el que el cor humà pot aguantar. De vegades... per un amor malentès, com deies al començament, presentant
per un amor malentès, pel sentit aquest de l'estimació, sí. De l'amor, de la caritat, de que ho hem d'aguantar
sí,
tot.
Pot
moltes
ser.
Vegades del punt de vista hasta cristià, a vegades
sí,
no,
sí,
només
sí,
del punt de vista
sí,
de la,
sí, sí.
De la
si barreja, no? hi ha una certa patologia de l'amor, de la compassió. Pensem la mare que té un fill drogadicte i li consenteix tot, l'esposa que té un marit alcohòlic o amb violència domèstica o amb addicció al treball. No? Per un amor malentès i... Per por. Por a perdre l'altra persona, si se li planta cara. Por a haver d'afrontar la soledat, si l'altre et deixa.
Por al ridícul, a la vergonya.
Por al ridícul, por a la vergonya. Por a què diran, por a ser renyat. Por a perdre l'afecte dels pares quan s'enterin d'allò, no?
A sentir-se culpable, també, que els altres et facin culpable, no?
Sí, aquest...
Aquest depèn de la situació.
Tema de la culpabilitat, per exemple, segons expliquen els psicòlegs de Sant Joan de Déu, de la unitat d'atenció a menors, per exemple...
Sí, una unitat d'atenció a menors, una unitat d'atenció de maltractaments.
Un dels casos que tu deies, per exemple, no? Abusos sexuals a menors. Aquí la cosa està en que...
Que se'n donen, i molts, en l'àmbit de la família.
Això diuen, més del que sembla. L'adult que abusa d'un menor... aconsegueix que aquest menor interioritzi un sentiment de culpa. I aquí és on el té atrapat. Un cop ja ha estat seduït, ja s'ha creat la relació, una relació que pot durar anys, que ha començat als 9, 10, 11 anys,
en
per
la
part
por.
Del menor. El menor interioritza un sentiment de culpa, segons ens expliquen els psicòlegs, de manera que se sent malament, se sent còmplice d'aquella relació...
Se sent brut.
Se sent brut.
I té por
de dir-ho, per exemple, als pares. Anem a suposar que és un cas d'abusos d'una persona externa a la família, no? De l'ambient, que sigui, del carrer. I té por de que els pares, doncs, què pensaran de mi, com em renyaran, no? El dia que ho digui, no? Quan en realitat els pares, doncs, això ho entendran de seguida, que un menor de 11, 12, 13 anys davant d'un adult, doncs està en una situació d'inferioritat de tot tipus, física, psicològica, moral, de manera que això, fins i tot, doncs, legalment està super clar, no? Però aquí està el problema, no? Que aquestes persones queden encadenades. Mm-hmm. És una autèntica cadena, un domini que aconsegueix l'adult. I això és el que s'ha de trencar. S'ha de trencar.
A mi m'agradaria donar els telèfons als oients per aquelles persones que vulguin participar, que vulguin donar la seva opinió, dir el seu testimoni, o fins i tot participar dintre d'uns moments també en el tema de la pregària, demanar pregària per ells, per altres situacions, i els que vulguin parlar d'aquest tema en concret que estem tractant avui. 93 237 78 81 93 237 78 81 i una segona línia 93 415 86 94 93 415 86 94. Ens interessa l'opinió i l'aportació dels oients. Voldria incidir en el tema dels abusos sexuals, perquè a vegades s'han descobert casos, per exemple, d'una nena, el cas d'una nena, no?, que hagi estat violada o que hagi tingut un abús sexual que no hagi arribat a la violació per part del pare. I això ha estat durant anys. Quan ha tingut 15 anys, ella, quan ha estat a punt el pare de fer-ho també amb la germana, s'han donat casos, no? Doncs potser llavors ha parlat. Doncs es diu... Com és que la mare no sabia això? O sigui, pot ser que no ho sapigués, però pot ser que aquesta persona ho sapigués i d'alguna manera, per por, també ho consentís?
Sí, això també ho diuen aquests. Jo recordo un article de premsa que va sortir fa un parell d'anys a propòsit dels abusos de menors a Bèlgica. El vaig retallar i diu això, diu, el més greu és que la mare, en aquest cas que tu apuntes, per dependència psicològica o econòmica del marit, diu que la seva filla s'ho ha inventat. És fort o ho calla, no? I és així, és que el cor humà, com diu el profeta Jeremies, no hi ha res més tortuós i malaltís que el cor humà, de tots, tant de la víctima que queda entortolligada, com de l'adult, com del còmplice de l'adult. La capacitat que tenim d'autojustificació és tremenda, no? I per això és tan necessari, i per això en parlem aquesta nit, introduir llum en aquestes situacions. És molt important introduir llum. I la manera més fàcil és difcosta, però la més senzilla és parlar-ho, verbalitzar-ho amb algú que mereixi confiança.
Demanar ajuda, però començar a ser escoltat.
Ser escoltat i, per exemple, si vols, podríem donar un telèfon d'assistència a la infància. Uh-huh. És un telèfon que s'hi pot trucar anònimament, sense dir cap nom, no comprometa res, i una persona, qui sigui, una persona que és víctima d'abusos, un que més o menys li sembla, pot demanar tot tipus de consulta. Uh-huh.
Una persona menor. Si fins a 18 anys.
Sí. Si et sembla que...
Sí, el telèfon de la infància de la Generalitat.
És el 900-300-777. El repeteixo. 900-300-777.
Telèfon gratuït d'atenció a la infància atès per professionals, per psicòlegs,
Llavors, si una persona, diguéssim, no té ningú al seu entorn que li inspiri confiança, perquè a lo millor, com tu dius, és el pare, doncs pot trucar aquest telèfon i pot descarregar, perquè és tremenda la tensió que acumulen aquests adolescents, segons ens diuen els tècnics.
Inclús una persona adulta pot consultar per un menor, també.
Sí, també, per saber assessorar-se, no? La tensió és tal que casos de suïcidi d'adolescents que de vegades s'atribueixen simplement a males notes, que pot ser la causa, o a separacions de pares, la causa de vegades pot haver-hi una causa més fonda en aquest sentit, no? I per això és tan important que les persones que estan sotmeses a aquesta atenció, per això en parlem des d'aquí, oi, Montserrat?
Sí, tant.
Tant de bo, doncs, gent que ens pugui escoltar, doncs, puguin reaccionar, perquè l'important és tallar aquesta cadena.
Potser en el moment no poden denunciar-ho, no s'atreveixen, però un primer punt és posar-se en contacte amb algú que t'ajudi o poder-ho verbalitzar. Això serà un camí cap a la denúncia.
Sí, però primer perquè també
cap a tallar-ho.
També fa por això de pensar que hauràs d'anar a la policia o que t'hauran de fer una visita mèdica. Tot això
amb
un adolescent de 13 anys pot obstaculitzar-lo molt. L'important és parlar. Si l'abusador és del fora de la família, doncs, per exemple, parlar-ho amb la mare, amb el pare, no? Què millor, no? Mm. I ells sabran reaccionar, sabran comprendre, perquè precisament són grans i han viscut casos, no? No deixar-se atrapar per aquesta por a que els pares ja no m'estimaran, si jo dic això. Mm.
cel obert, un racó per a la pregària des de la solidaritat, la gratitud, l'alegria i l'esperança. I vostè, per què vol que es pregui? Participi trucant ara mateix al 93 237 7881 o al 93 415 8694.
Evidentment que pregarem, fem una pregària després per persones que es trobin en situacions límit com aquestes, però també volem que els oients participin tant des de la paraula com des de demanar pregària, des de la paraula, avui des de l'opinió, des de la consulta, des del testimoni, com també des de demanar pregària per situacions diverses. Hem parlat de Kosovo avui, hem parlat d'un infant, d'una família que ha viscut, un infant que ha tingut càncer. Parlem ara de situacions d'aquestes que són inaguantables, però que no sabem per què hi ha gent que no se'n pot desfer, de trencar cadenes. Xavier Morlans, també hi ha relacions de parella tan malaltisses, és a dir, o un o l'altre, moltes vegades la dona, però o un, també pot ser que sigui l'home, aguanten situacions que són insostenibles, també potser per por o per aquesta estimació que s'ha de tenir tota la vida, aquesta fidelitat que un s'ha promès i que sembla que no es pugui trencar, que seria algo greu, o per falta d'economia, o per no sé.
Clar, és que de vegades és tan difícil discernir on està la frontera entre aquell lot de sofriment, de tolerància, perquè, esclar, estimar, diu Santa Teresa de Lisieux, diu, estimar vol dir acceptar els defectes de les companyes de comunitat, en el seu cas de monja, o estimar vol dir acceptar el defecte de la parella. O com diu també aquell bisbe de Praga, estimar vol dir jo dono la vida perquè tu siguis feliç. Però, esclar, com es fa per descobrir, per detectar, quan a partir d'aquests principis que són sants, i com tu deies, són bastant el moll de l'os d'una actitud cristiana inspirada en Jesucrist...
Els principis són sants, però els maltractes no són gens sants,
exacte. Aquí hi ha d'haver...
Ni sants de salut, ni sants de santificació.
Aquí hi ha d'haver aquest exercici de discerniment. Per això és tan important, per exemple, la pràctica de la revisió de vida, aquest mètode que s'utilitza amb aquest nom o amb altres noms en molts equips de matrimonis, moltes comunitats cristianes, alguns des de jovenets, com fan els moviments especialitzats, en què s'aprèn a verbalitzar, a explicar i a discernir quan un s'està passant de massa bo, de massa sacrificar-se per l'altre, i quan no, quan s'està deixant arrossegar per una situació d'egoisme, no? Símptomes. Bé, una pressió psicològica que fa que aquella dona o aquell home cada matí es llevi, sí, que cada dia de convivència sigui com un pes aplastant de misèria, això pot durar uns dies.
Recordar situacions que hi ha algunes persones que a vegades els hi passa, que aguanten que la seva parella tingui una altra relació a costa del que sigui, mentre la puguin tenir a casa, no poden desfer-se. Hi ha un encadenament massa fort amb aquesta persona,
sí,
no?
Aquí, amb el cas que apuntes, esclar, des d'una visió d'un cert humanisme personalista i des d'un punt de vista cristià, sí que també és molt sala, diguéssim, l'ideal, la proposta de matrimoni, que és que l'amor de parella ha de ser viscut d'una manera fidel, única, intransferible, sí que ha de funcionar aquí l'alarma ben clarament, no? O sigui...
Exacte, perquè estem fora d'un amor de parella cristià.
Exacte, no? És més complicat quan es dona, diguéssim, dintre d'una parella fidel, no hi ha infidelitat, però en canvi es dona una relació de violència, d'agressivitat, de dominació de l'altre, no? A base de tocar-li els punts dèbils, no? I d'una actitud destructiva. Aquí, doncs, cal parlar-ho. Per això hi ha els professionals, també. Psicòlegs, psiquiatres, assistents socials que estan fent una feina molt maca en la frontera, en els barris, sacerdots, religioses. Explicar-ho amb algun professional que té el secret professional, que no ho explica ningú, verbalitzar-ho. Moltes vegades, quan la persona s'atreveix a verbalitzar-ho, en el mateix moment que comença a dir-ho, ella mateixa se n'adona de com està trencant la cadena que l'ha tingut lligada. És increïble la força de la paraula. La paraula té una força alliberadora, també. Nosaltres, des d'aquí, aquesta nit, volem convidar totes les persones que puguin estar vivint situacions d'aquestes de submissió de parella, d'abusos, a que busquin algú, un professional, i ho verbalitzin, no? Encara que sigui aquests mateixos telèfons d'aquests que n'hi ha, també diversos d'atenció a les persones, no? Jo insistiria molt en verbalitzar-ho.
Deixem abans... Tornem al tema, Xavier. Deixem un minut perquè el Xavier ens ha preparat unes trucades que hi havia la setmana passada perquè els oients que siguin nous sàpiguen de què va aquesta història a partir d'ara. Demanar pregària, poder consultar també un tema, si cal, per allò que creguin convenient. Com ho han fet aquestes persones?
Jo volia fer una pregària, per una part, per donar gràcies doncs, per la vida, no?, que Déu ens ha donat, i per l'altra, doncs, per la pau hi ha les famílies, per la pau interior i especialment també per la pau a Iugoslàvia.
Pues en primer lugar quiero dar gracias a Dios por su poder inmenso, por su bondad infinita, por cómo Él nos ama y cómo le tenemos ahí para pedirle y cómo nos da.
Mira, jo demanaria pregària, jo sóc minusvàlid, eh? Mm-hmm. Llavors, aquest dia de Setmana Santa, malauradament hi ha molta gent ara a nit, pues, que està patint, no?, mm-hmm. accidents, mm-hmm. i jo voldria demanar pregària mm-hmm. per aquesta gent i sobretot perquè tinguessin esperança, no?
Els diumenges a la mitjanit és temps de A Cel Obert, dues hores intenses per compartir el costat humà, la realitat social i l'experiència de fe, amb la participació en directe dels oients. Truqui i digui la seva. 93 237 7881 i 93 415 8694.
Hola, Maria.
Hola.
Des de Manresa, la Maria.
Sí,
bona nit.
Sí, un poblet de vora Manresa.
Sí? Un poblet de vora Manresa. Sí. Molt bé, de la comarca del Bages.
Sí, això mateix.
Digui, Maria.
Mira, jo volia una pregària per una nena, una nebodeta que tinc de 2 mesos i mig, uh-huh. que l'han hagut d'internar aquí a Manresa, està a la clínica, que els ha posat a 40 de febre i no saben què té. Uh-huh. Bueno, és com un virus, però no saben detectar ben bé de què li ve. Ara, aquest vespre, estava 38,5, ja li havia baixat, però, pobreta, li han hagut de posar la gota a gota, tan petitona.
Tan petitona, sí.
Sí, i precisament feia 8 dies que l'havien batejada, que la seva mare el van haver d'operar. El van batejar el diumenge, la seva mare va ingressar el dilluns, que el van haver d'operar de la vesícula. Li van haver treure la vesícula, que estava prenent de pedres. I, en fi, que han passat unes temporades molt, molt dolentes. I una criatura més em va acabar esbufant i ara caigui de patir tant. Que surti ara, sembla que està fora de perill, però esclar, és tan petitona, jo demano una pregària per ella.
Una pregària de benedicció
sí,
per la seva nebodeta.
És una família que són molt religiosos, els pares i molt bons tota la família.
Molt bé,
i ara
Maria.
Que passin aquests anys, passar tota la vida han estat molt de desgràcia, malalts i dels avis i ties, morts, molta desgràcia, però no han perdut mai la fe. Mm-hmm. Llavors voldria també una altra pregària,
sí.
que tinc un net que, mira, el pare no gens creient, és més aviat ateu, i no vol que faci la primera comunió. Mm. I això em fa estar molt trista perquè és un nen, molt bon nen, que té...
El nen vol fer la primera comunió?
Farà 7 anys.
Però ell la vol fer la primera comunió?
No, si no està enterat de res,
no
encara no ha començat la catequesi, em sembla que l'hauria de començar aquest any. Ho he comentat a la meva filla, però la meva filla sembla que està espantada d'ell, es veu que ell a casa seva mana ell i s'ha de fer el que diu i no. I és un nen tan bon
nen. La seva filla voldria que fes la comunió?
Home, ella potser sí, però jo inclús... fa mig any que el nen li parlava de coses, deia aquesta creu i els sants, li explicava la vida de Jesús i la meva filla em va renyar perquè diu que llavors el nen a casa ho va dir i el seu pare llavors va fer uns cris i uns d'allò sí. i jo diu no puc aguantar.
A veure què hi diu el sacerdot que tenim al programa, els havíem urlans.
Maria, bona nit.
Mana. Sí,
mira, sí, tu ets de les
jo
àvies.
Jo estic molt trista, sóc l'àvia. Sí,
tu ets de les... Tu ets, Maria... Mare. Són molt importants les àvies, eh?
Oh, i tant.
En
oh,
aquests
tresor,
moments...
Les àvies.
Jo reixo molt, perquè almenys... Però jo penso que la meva filla hauria de fer d'amagat.
Escolti.
Si seu pare se n'entera, si ho faig anar a catecisme i se n'entera...
Escolti, Maria.
Maria, escolti'm. Ordre i concert.
Les àvies són molt importants, perquè en aquest moment sou l'anella possible d'unió amb les generacions noves, amb els nets. Però això s'ha de fer... Pensant, primer de tot, qui ho fa, qui farà que el seu net trobi Déu, és Déu mateix. Eh?
I aleshores ens hi hem de posar tots, especialment les àvies, amb aquella capacitat de paciència i de pregar com ja fa per ell, i demanar molt a Déu la llum, perquè aquí, si una es deixa portar pels nervis, per la pressa de batejar i fer la primera comunió, malament, Maria, per aquí no ens en sortirem. És molt important tenir serenitat, confiar molt en Déu,